Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Ja hi ha 20 brots de coronavirus al Segrià, una setmana després del confinament perimetral. Tot i això, els responsables sanitaris han anunciat que no hi haurà un confinament domiciliari. Aquests contagis que continuen a l'alça han arribat al rècord de 210 casos nous en un sol dia. El total d'afectats a la regió és de més de 4.400 persones i dues de cada tres es concentren al Segrià, mentre que gairebé 3.000 s'han acumulat des de l'inici de la pandèmia. Us expliquem, d'altra banda, que el País Basc i Galícia celebren eleccions atípiques aquest diumenge en plena pandèmia. A Euskadi hi ha el problema de la localitat d'Ordizia, on el govern autonòmic ja ha dit que els qui hagin donat positius o que tinguin símptomes no poden anar a exercir el seu dret a vot. A Galícia és la regió de Amariña la que està sota una situació de confinament perimetral, però que s'aixecarà avui. Per tant, sembla que les votacions a les dues comunitats aniran amb normalitat. I Carles Puigdemont ha pres el control de la marca Junts per Catalunya 15 dies abans de presentar el nou partit amb el qual es desvincula del Partit Demòcrata, del PDeCAT, que sempre ha defensat que tenia registrat el nom de Junts per Catalunya i ha anunciat ara que emprendrà accions legals i ha aclarit que seran les que calguin. També us proposem un apunt cultural. Les festes de Gràcia tindran un to diferent. No hi haurà el concurs i el guarniment dels carrers, però això sí, seran, encara que siguin restriccions, del 15 al 21 d'agost. I la Conferència Episcopal Espanyola ha fet públic avui un missatge amb motiu de la jornada de les persones grans el 26 de juliol.
Ràdio Estel. De dilluns a dijous a 9:45 del vespre, Ràdio Estel va més enllà dels estels. Submergeix-te en la música de les millors bandes sonores, els musicals que s'han convertit en clàssics, les sintonies de les sèries més emblemàtiques. De dilluns a dijous a 9:45 del vespre, l'escenari és a casa teva. Més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com. Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Havaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Havana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de l'havanera i les vostres peticions.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. En el programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, podreu escoltar l'entrevista setmanal, curiositats envers els animals i la natura, informació i consells de la mà dels experts, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, amenitzat amb els nostres espais musicals. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic, Jordi Carretero.
Sabies que els coralls són animals invertebrats emparentats amb les anèmones i les meduses? Les colònies de corall viuen pràcticament a tots els mars, sent més abundants i diversos en les aigües més càlides. S'alimenten de zooplàncton i de petites algues que creixen dins d'ells. La majoria d'espècies de corall sincronitzen la seva reproducció coincidint amb la lluna plena. Els coralls tenen formes i colors molt diferents. N'hi ha de vermells, grocs, blancs, taronges o negres. El corall vermell és una de les espècies més comunes i endèmiques de la Mediterrània. Viu en llocs de molt poca llum i envoltat de corrents submarines que li faciliten l'aliment necessari per poder desenvolupar-se. El seu creixement és molt lent, oscil·lant entre els 3 i els 5 mil·límetres per any. Antigament, les colònies de corall van ser molt abundants en diferents indrets de la costa catalana, però actualment es troben en estat crític de regressió a conseqüència de la sobreexplotació que han patit per la seva demanda i comercialització en l'àmbit de la joieria. Encara que la seva pesca es troba regulada i està restringida, la població de coralls continua decreixent dramàticament. Ecologistes i científics coincideixen en reclamar la necessitat d'aplicar unes vedes i una legislació molt més restrictiva. Recordem que la compra d'ornamentacions de corall vermell significa participar en extermini d'una espècie endèmica i molt representativa de la Mediterrània.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. El plàstic, que és un element que no fa més d'un segle que utilitzem, s'ha convertit en un autèntic drama i comença per casa nostra, també.
Sí, sense plàstic és molt difícil viure. Ara, sense tant plàstic es viu molt millor. I aquesta és la diferència que està entre el nostre estil de vida a l'hora de decidir com volem guardar les coses a la nevera, si és en pots de vidre o en recipients de plàstic. Ho decidim quan comprem aigua embotellada. Pensa que cada un de nosaltres genera 180 ampolles buides d'aigua a l'any. Si les acumuléssim, segurament que en aquesta habitació no hi cabríem nosaltres. Per què? Perquè això no ho veiem. Això va parar un abocador, va parar l'incineradora, torna a casa en forma de contaminació atmosfèrica, però el plàstic, que és un gran invent, se li ha de posar un morrió de control. No pot ser que el plàstic arribi al mar, no pot ser que no recicli, no pot ser que no sigui retornable tots els envasos i embalatges de plàstic. T'asseguro que si fossin retornables, molts d'ells desapareixerien.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui toca un altre català universal. És el Xavier Cugat, el Cugui, com se li deia. Va néixer el 1 de gener de l'any 1900. De petit, la seva família emigrà a Cuba. El pare li comprà un violí, estudià, i als 12 anys ja tocava a l'Orquestra Simfònica de l'Havana. Conegué el famós tenor Enrico Caruso, que li recomanà que anés a Nova York. Li va fer cas, no el va trobar i les va passar molt magres, fins i tot dormint al carrer. Va conèixer, aleshores, a l'Agustí Borgunyó, que era un pianista, i tingueren molt d'èxit com a duo clàssic. També feia caricatures als diaris nord-americans i era un molt bon dibuixant. Deixar el clàssic i la seva gran fama va ser amb la seva orquestra, que va saber trobar, com si diguéssim, un so llatí molt personal, combinat a vegades el violí, clar, ell tocava el violí, el corn anglès, crec que ho és, i la marimba, un instrument que sempre el va acompanyar. I és com un vibràfon, però molt més dolç, perquè les seves caixes de ressonància són vegetals, no pas metàl·liques. Escoltarem Brasil i Malaguenya. Comprovareu que és una gran orquestra.
Thank you.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Temps per a l'entrevista, aquí a la veu dels animals i la natura, amb la Maria Pifarré. Avui, Maria, molt bona tarda.
Hola, què tal?
La Maria és veterinària, és col·laboradora del nostre programa, la secció de Galeries de l'Expert, i també ens ha visitat en altres ocasions. Hem parlat abans de l'estiu, vam parlar també de diverses afectacions i en programes anteriors. Manel Casas, Carme Méndez, molt bona tarda.
Bona tarda.
I benvinguda un cop més.
Moltes gràcies, un plaer.
Això sempre.
Sempre és un plaer. Avui intentarem parlar i entrar més aviat en el tema de les patologies que cap a aquesta època solen també afectar els nostres animals de companyia i també una mica en la higiene. No sé, anem a pams, si vols.
Sí.
I ha passat l'estiu i tenim també afectacions que poden afectar els nostres animals de companyia, per tant hem d'estar alerta. Quines són aquestes?
Ara venim de l'estiu, ens ho hem passat genial, hem viatjat als llocs on hem sigut feliços, hem pogut canviar els nostres hàbits de vida... i ens en van portar a les nostres mascotes. Però a vegades les mascotes venen amb acompanyants no desitjats. Potser normalment nosaltres el que sempre recomanem quan arriba la tardor és fer un xequeig. Fer un xequeig de patologies, de malalties bacterials, com és, per exemple, la leishmaniosi, com és, per exemple, l'erlíquia. Encara que normalment tenen uns períodes d'incubació diferents, però... La que normalment quasi sempre ens preocupa més és la leishmania degut a que és una malaltia que va fent mal mica en mica i fins que l'animal no està bastant afectant no podem veure els símptomes.
En què consisteix aquesta malaltia?
És una malaltia que transmet una espècie de mosquit i que és tan intel·ligent el paràsit que s'amaga a les cèl·lules defensives. I llavors el nostre cos intenta defensar-se creant anticossos i creant anticossos i creant anticossos i aquestes molècules d'anticossos, que són enormes, solen posar en llocs que a vegades no són massa adients, com per exemple els ronyons produint fallo renal, com per exemple les articulacions produint cuixeres que van canviant de pota. Per exemple, potser un dia el gos cuixeja del braç esquerre, l'altre dia de la cama esquerra i anem veient aquesta itinerància de la cuixera. A vegades es situen a puestos de la pell, de forma que fan que les ferides triguin més en poder-se curar. I, bueno, la veritat és que és una patologia que, com està bastant seguida, cada vegada ens en podem adonar abans. Inclús ja normalment les clíniques veterinàries que tenim als nostres plans de salut ja els incluïem com una part habitual del diagnòstic.
Però puja o baixa actualment? Perquè fa moltíssims anys que es parla de la leishmania. Puja o baixa?
Cada vegada la coneixem millor. I llavors, el que tenim és gossos afectats, potser no tants ja. Ja no n'hi ha tants d'afectats, però els gossos que estan afectats es recuperen millor perquè es diagnostiquen aviat. Quin és el problema de la leishmania? T'explico. La leishmania no es transmet perquè un gos està al costat d'un altre. Es transmet a través d'aquesta espècie de mosquit i arriba la mosquita, pica amb un gos infectat i ja està farta i se'n va volant X quilòmetres més enllà, que ha de picar amb un altre gos que no estava infectat però li ha traspassat la malaltia. Evidentment no és una mosquita, són moltes mosquites picant alhora. I llavors això fa que, encara que al nostre entorn tinguem tot cobert i tot cuidat i tinguem l'animal amb el seu collar, la seva pipeta, les seves pastilles i tot, i el seu xarop i la seva vacuna, i ara no recordo més coses per evitar la malaltia, però bueno, amb tots els mètodes, val? Això no evita que la mosquita pugui arribar a vindre i ens pugui afectar amb un gos de les rodalies. Per tant, és una malaltia que per molt que la vulguem controlar, que l'estem controlant i que estem aconseguint unes dades molt bones de resposta als tractaments i a les prevencions, clar, hi ha un factor que nosaltres no podem controlar, que és els animals que hi ha en altres llocs.
Però no hi ha una vacuna.
Hi ha dos tipus de vacunes. Hi ha dos vacunes avui en el mercat. Efectiu, pues, entre un 75 i un 85%. Això el que ens vol dir és que per molt que vacunem el nostre gos contra la leishmània, no vol dir que hàgim de baixar la guàrdia respecte a altres mètodes de prevenció, com pot ser les pipetes, els collars i tal. És molt important entendre que no hi ha cap vacuna en el món que eviti una malaltia el 100%. Va? Mm. Per tant, bueno, això ens passa cada hivern amb la vacuna de la grip.
Sí.
Però què passa llavors que agafem la grip més suau? Eh que sí?
Sí.
Pues és aquesta la idea. Llavors, el que hem de fer és, un, podem utilitzar els mètodes de prevenció que vulguem, que hi ha un xarop que el que fa és que estimula les defenses i fa que la malaltia no es desenvolupi, o bé la vacunació, ja depenent de cada mascota, de cada propietari i el que és més adient per la zona on es mourà aquest animal i per la salut de l'animal, evidentment.
La leishmània, aquesta picada, diguem-ne, transmesa per un mosquit, és un virus, afecta per igual gossos que gats o altres animals?
No. Normalment afecta fonamentalment les leishmànies que hi ha aquí a Espanya, que és un paràsit, que és un paràsit sanguini i que transmet la picada d'aquesta espècie de mosquit. És fonamentalment afecte a gossos. El que passa és que hi ha altres espècies de leishmània en altres llocs del món que també poden afectar persones. Què passa? Que com aquesta malaltia depèn de la resposta immunitària, tots els grups de risc amb sistemes immunitaris febles poden arribar a patir la malaltia. El que passa és que la malaltia en humans no té res a veure amb la patologia en gossos. Eh? Mm. Llavors, clar, persones immunodeprimides amb un desenvolupament petit del sistema immunitari o amb un sistema immunitari molt feble degut a l'edat i demés, pues, llavors són més susceptibles de poder tindre la malaltia. Encara que tampoc hi ha tants casos avui en dia com per preocupar-nos, però sabem que estan ahí i tenim que ser conscients.
Mm. Abans has parlat també d'aquests anticossos que poden actuar fins i tot de manera negativa per l'organisme del mateix animal. Mm. Explica'ns aquest mecanisme.
Senzillament, quan entra un organisme al cos, hi ha una sèrie de cèl·lules que el que fan és intentar sintetitzar defenses contra aquest organisme. Si vols, t'ho puc explicar com li explico als meus clients.
Millor.
Val. Nosaltres tenim dues formes de defensar-nos al nostre cos. Val? La guerra, val? I els cossos diplomàtics.
Ah.
Val. Normalment, quan tenim virus i demés, el que entra a la batalla per no tornar a entrar a tindre una altra vegada la infecció són els cossos diplomàtics, que són els anticossos, i s'envien missatges, diuen, cuidado, cuidado, que ve aquest virus que jo ja el conec i no el vull deixar passar. I llavors la diplomàcia s'avança i evita la guerra, i llavors nosaltres no ens posem malalts. Guai?
Sí, molt bé. Sí. Molt ben explicat.
Sí, molt, val. Molt descriptiu.
La leishmània no serveix a la diplomàcia. La leishmània necessita la guerra, val? Necessita les cèl·lules defensives lluitant contra el paràsit. I tot el que és diplomàcia són els anticossos. Jo més que me'ls imagino com a paperets. Clar, cartes, no? Jo t'escric una carta, no vinguis, no vinguis. I bueno, pues, totes aquestes cartes que escriu el paquet diplomàtic... clar, són moltes cartes i moltes cartes, i a més s'ajunten amb les cartes que ens envia l'enemic, i allò fa una molècula proteica gegant que tapa tot, pues, lo que et deia abans, per exemple, tapa els foradets per on passen els productes del glomèrul del ronyó, que és el que fa que funcioni aquest ronyó. I llavors fa que el ronyó no es pugui nutrir i no pugui treballar i entri en fallada. Mm-hmm. Això ja és com muy para adelante. Però bé, és una mica aquesta idea. Nosaltres, per lluitar contra la leishmània, o perdona, els gossos, per lluitar contra la leishmània necessiten guerra, no necessiten cossos diplomàtics. I respecte a la pregunta que m'has fet abans, ja comença a haver algun gat que desenvolupa leishmània, però són gats immunodeprimits. amb leucèmia i immunodeficiència.
Per tant, parlaríem de que la primera cosa important per prevenir la leishmània és que el nostre animal tingui un bon sistema defensiu.
Que el seu estat sanitari sigui el més correcte possible. I per això ens ajudarà el nostre veterinari de confiança, que és qui coneix la nostra mascota, i ens aconsellarà el més adient.
Som la veu dels animals i la natura. Som a Ràdio Estel i som amb la Maria Piferrer, amb el Manel Casas, amb la Carme Méndez, parlant sobre animals de companyia, en aquest cas amb aquestes afectacions més aviat que ja deriven de tot un estiu, oi? I que poden afectar no només a gossos, sinó també, com dius tu ara, a gats, en aquest cas a la leishmània. I has parlat abans de l'arlíquia, no sé si ho dic, dic l'arlíquia.
Sí, l'arlíquia. És un altre tipus de... Aquest sí que és un microorganisme ja, i, bueno, també el paràsit. Però aquest el que fa és que entre l'animal i... El que passa que és molt més dramàtic, val? Perquè produeix més febre, ens pot canviar el color del pipí, vull dir-te, et dona més símptomes a vegades, no?
És un paràsit, també. No.
És una riquèxia.
Val.
És un altre tipus d'organisme.
Tipus d'organismes dolents.
Sí, de microorganismes malos, malos, malos. I llavors el que fa és això, et trenca glòbuls vermells, et trenca plaquetes, no et deixa que s'agreguin, bueno, altera tot el que és el funcionament d'una cadena de com et diria, de feina que fa la sang.
Successos.
Sí. Què passa? Si se't trenquen molts glòbuls vermells, llavors hi ha una quantitat d'hemoglobina que surt en sang, que té ferro, i allò passa a l'orina, ens tenyeix l'orina de fosc. El fetge diu, hòstia, quants detritus de glòbuls vermells que em venen, quantes plaquetes trencades, hòstia, què faig amb tot això? I s'atabala, val? I llavors diu, hòstia, quanta feina. I ens altera tant la funció renal també com la funció hepàtica. Normalment, ens dona febre, amb la qual ja una pista tenem. Però a vegades es comporten molt pilles, perquè en comptes de ser líquies normals, les que normalment podem diagnosticar amb les plaques, que els SNAPs que nosaltres tenim per diagnosticar a la clínica, són d'una altra família.
I això és conseqüència normalment...
De la picada a la paparra. Vale. Per això,
i de l'estiu.
No pulgues, no paparres, no mosquitos.
Prevenció.
La medicina preventiva ens estalviarà molts mal de caps i molts diners a la llarga. Per això cada vegada, evidentment que fem medicina curativa als veterinaris, però cada vegada tenim més tendència a fer medicina preventiva, perquè tot el que prevenim ens ho estalviem després de patir.
Pipetes, collar, les dues coses?
Depèn de la mascota. És al·lèrgica, no és al·lèrgica, quin problema té de pell? Jo tinc mascotes que són al·lèrgiques als collars, unes altres que no li puc posar aquesta marca de pipetes, però aquesta altra sí. Depèn de cada mascota el que li va millor. I el que és més efectiu, perquè també hem de recordar que les puces i les paparres es van fent immunes als insecticides.
I és convenient tot l'any, Maria, o es té que tindre més cura durant l'estiu i després de l'estiu? Dic, per les paparres no viuen tot l'any, no? O sí?
És que és una pregunta que m'agrada molt que em facis. T'explicaré per què. On vivim? Al Mediterrà. On? Al costat del mar. Amb un clima humit. Quan fa fred aquí?
Poques vegades.
Val? T'ho dic jo, que sóc de Saragossa? Mai. Perquè aquí per una setmana... Per
aquí,
una setmana,
aquí diríem 3 mesos.
Cierzo,
Per una setmana que fa de fred aquí... A Saragossa es moren les puces, o es queden hivernant, i les paparres es queden hivernant, perquè fa un fred horrorós.
Passa d'un extrem a l'altre. Sí,
aquí no.
A Lleida també fa molt
a Lleida
fred,
també. A Lleida
i molta
també.
Humitat,
A Lleida s'estan setmanes família,
sense veure el sol.
A Lleida, que també ens escolten, doncs ho sabran perfectament. Sí. Hi ha uns bastants graus de diferència, l'hivern i també l'estiu, amb extrems.
Val. Aquí a Barcelona, quin
canvi... La boira gebradora.
La boira gebradora.
Quin canvi de temperatura tenim aquí a Barcelona? Aquí si fas menys 5 graus ja t'estàs morint de frío. Quan ha nevat aquí? Per tant, tenim un clima extraordinàriament bo, on baixen poc les temperatures i on és fàcil que puguin aparèixer puces. Jo tinc puces tot l'any, val? A la clínica em venen al·lèrgies tot l'any. Per què? Perquè la puça a l'hivern, que no és tonta, aquells 4 setmanes de fred, ha entrat amb el gos a casa i ha posat els ous a l'alfombra de casa.
Clar.
I llavors allí diu, ai, que bé, s'està calentet perquè aquí hi ha calefacció i visc la mar de bé. I llavors aquest mes, que se suposa que no havia d'haver puces, les tenim igual. Per tant, per mi, des del meu consell com a professional, és lluitar contra puces i paparres durant tot l'any. I això, contra mosquits, evidentment, en quan entra el bon temps. Aquí a Barcelona hi ha bon temps i, a més, tenim un aeroport internacional que, si vas als fingers dels avions, veuràs els fluorescents mosquits que venen d'altres llocs.
Vols dir que és una pista d'aterratge, no només per passatgers,
sí,
sinó també per mosquits?
Aquí venen gent que guai i gent que no és tan guai. Llavors, aquests bitxets, pues, els haurem de tindre vigilats durant tot l'any.
Mm-hmm. Sí. En quina mesura també la higiene d'un gos o d'un gat pot prevenir aquestes afectacions?
Fonamental. Si nosaltres tenim un estat del pelatge correcte i un estat sanitari correcte, les patologies seran molt més difícils d'aparèixer. De fet, tenim animals que han sigut picats per mosquits amb leishmania i no han desenvolupat la malaltia perquè el seu sistema immune és correcte. Per tant, mantindre l'animal net i, sobretot, amb un bon estat de la capa, que el pèl estigui desenredat, que estigui ben pentinat. No ben pentinat perquè quedi guapo, ben pentinat perquè no sigui... Quan traiem el gos a passejar, moltes vegades em diuen ja el puc rentar molt sovint, dic, amb un bon raspallat guanyes més que amb un bany amb aigua i sabó. Perquè el que et passa és que tu t'emportes el gos al parc, el gos corre, salta, es fica dintre de la sorra, que sí que no, que punt, que pan, i tornes a casa i tota la brutícia que ha portat, per molt que el rentis amb aigua i sabó, demà ho tornarà a fer. Moraleja, és molt més sa fer un bon raspallat on trauràs tota la porqueria.
Tinc entès, no sé si tu ho corroboràs, que tampoc és massa bo insistir massa en rentar-los contínuament amb aigua i sabó perquè perden propietats, no?
Bueno, depèn.
No ho dic perquè hi ha persones que pensen
si
que
l'animal està
cada setmana,
sa,
cada dia...
Si l'animal està
això és
sa,
molt important.
No perquè... cal, val? No cal, no és necessari. El que passa és que hi ha patologies que necessiten de banys setmanals o cada dos o tres dies. Això, però això és un altre món.
Perquè hi ha una patologia.
Un altre món. No és necessari, és com quan em diuen i cada quan he de banyar el gat? Mai? No entenc aquesta falera per banyar. Ells es netegen i amb un bon raspallat i amb una bona cura del pèl, eliminant el pèl mort, anant a visitar el nostre veterinari de confiança o amb el perruquer estilista que normalment es porta l'animal, ell ens dirà, hosti, mira, jo moltes vegades quan venen els animals a la perruqueria de la clínica, la perruquera em veia i em diu, escolta, les orelles no els he vist massa bé, pues, hosti, que menys que fer una higiene i una muda de pèl correcta i una eliminació de pèl mort, perquè així tindrem menys nusos i l'animal estarà molt més sa i content.
En el cas dels gats, que és el que has dit tu, que jo t'anava a preguntar, dic, per què no els banyem els gats? Però, clar, el gat és un animal que ja de per si ell mateix es neteja, ho fa amb la saliva, oi? Aquest mecanisme ja és suficient, per tant.
Però depèn també de quin tipus d'animal, perquè no és el mateix un animal, per exemple, que m'ha passat a vegades, el gatet que s'ha caigut amb un pot de pintura. Bueno,
això són
accidents.
No, ja vas...
Normal. Amb la saliva
pobre, al revés,
no
podria acabar mort.
S'intoxicarà. No, però gats que potser que a vegades agafes del carrer que estan en situacions molt lamentables, sí, val? Això és un altre món. Però el gat de casa, com s'embruta el gat de casa?
Continuant parlant de gats, quines són les malalties més freqüents a les quals es pot tindre una mica de prevenció dels gats?
Els gats tenim les prevencions fonamentals són per nosaltres les puces i les paparres amb els paràsits interns i demés, i potser el que tot el món parla més que és les patologies respiratòries, les patologies de digestiu, virus digestius, i els virus de la immunodeficiència i la leucèmia felines. Com podem previndre-ho?
L'alimentació amb això...
N'hi ha una part que es podran previndre amb vacunes i n'hi ha una altra part que es podran previndre amb hàbits de vida i, evidentment, dintre dels hàbits de vida, l'alimentació ajuda.
Això de donar als gats o als gossos el que sobra de la taula, què creus?
Home, una debilitat també,
si
un petit capritx
si nosaltres
també.
Menjar sense massa condimentar i demés,
Una mica, clar.
Normalment no ho recomanem, perquè nosaltres mengem menjars molt saborosos, que aporten moltes espècies, sals, pebres, vinagretes, no, etc. Llavors no és el més recomanable. Val?
Per què?
És que no sé si explicar-vos el gran secret dels veterinaris.
Sí, explica, home, som per explicar secrets.
No se sent ningú, no et preocupis.
Vale. Estem us explicaré el gran secret dels veterinaris. Perquè els veterinaris diem que no a tot? Perquè llavors la gent en fa una mica.
Ah, bueno.
Si diem que sí a tot, llavors en fem massa. Massa. Per tant, jo com... corporativament, tinc que dir que no a tot.
És a dir, això de donar-li una paella, per exemple, al gos, que s'ha preparat i que n'ha sobrat una mica, o i posar-lo al seu platet, doncs...
Bueno, no, acabes de dir una cosa molt important, posar-la al seu platet, perquè no li hem de donar la taula mentre estem menjant nosaltres.
Bueno,
val? Aquest és un punt. Per què? Perquè els gats pugen a sobre de la taula. Mm. Perquè el gos no et deixa tranquil. Moraleja, no li donarem mai quan som a la taula. Mm. Que li hem de donar alguna cosa perquè resulta que ens hi va la vida, el perquè nosaltres ja no podem viure sense poder-li donar alguna cosa al seu platet, i sobretot quan nosaltres ja hem acabat de menjar. Mm. Perquè nosaltres som els dominants. I ell ha d'estar, entre cometes, sota el nostre cuidado. Val?
I... jo...
si ho fem així, bé. Ara, si el gos em demana, jo li dono... perquè llavors nosaltres estem fent el que ell vol.
Però, bueno, petits capritxos, ja sé que tu no pots dir-ho com a veterinària. Perquè...
espera't un moment, deixo de ser veterinària durant 2 segons.
Sí, però...
deixa'm ser propietària.
I això és la meva teoria, que he dit moltes vegades, que si un menja cada dia una sola cosa, tota la vida és molt avorrit. O sigui, el pinso cada dia... també necessiten un petit estímul. Una...
això ja ho vam comentar amb alguna
altra. Sí, ja ho hem comentat. I jo soc molt defensora d'això, perquè m'hi poso en el lloc d'ells. I dic, carai, quin avorriment, no? Cada dia... cada dia el mateix plat, tu, per molt...
el que podem fer és barrejar diferents tipus de pinso.
Sí, però no deixa de ser pinso.
Bueno, deixa'm acabar. Podem barrejar diferents tipus de pinso. I amb un altre platet al costat li podem posar una mica de llauneta... i amb un altre platet al costat li podem posar alguna cosa més. Per què li hem de donar, ja sé que no ho feu vosaltres, val? Però ara parlem per a la gent en general, per què li hem de donar fuet i no li podem donar poma? Val? Canviem el nostre paradigma, perquè per nosaltres només vols el fuet, jo ho sé. Però pel gos, a lo millor la poma li resulta superinteressant. Jo tinc gossos que no poden viure sense menjar un bocí de safranori al dia. Val?
A més, el fuet explica... suposo que és això. A mi una vegada em van dir que el fuet té picant i el picant no és bo per ells. O sigui,
no,
és
perquè...
una de les raons. No per al sabor que pugui trobar, que pot ser boníssim
que,
per al gos,
és que no
el
troba el sabor. Contingut. Tu t'has fixat com es menja un bocí de fuet un gos?
No.
No el paladeja.
No, se'l traga.
Quin gust té aquest fuet per ell? Bueno, per nosaltres sí. Però el gos diu, glups,
sí,
otro.
Però ho deuen saborejar d'una altra manera, potser, perquè com ells tenen una sensibilitat molt superior a nosaltres, suposo que els hi retorna de dins, no?, el sabor, jo què sé.
I també és la relació amb el propietari.
O l'olor.
És un moment molt íntim amb el propietari, amb el posseïdo.
Ara us explicaré una cosa. Un dels fundadors de l'ADA, com se deia aquell...
Benito de Benito?
El argentí.
El Jorge
Ross. El Jorge Ross, sí.
Ah, sí.
Ell era vegetarià. I volia que... era el seu gos, veritat?
Sí, era...
el seu
sí,
gos,
sí, tenia el seu gos, sí.
Bueno, el tenia el règim vegetarià.
Volia que fos vegà, i millor dit.
Sabeu què feia el gos? S'escapava i s'anava cap a la carnisseria.
Del costat.
Això és històric.
I li donaven, sí.
Ah, però ara pensem també aquesta... nosaltres ens desestimem amb bogeria i nosaltres decidim una forma de menjar, però sobretot l'important és respectar.
Clar.
Respectar la seva forma, la seva natura
i
de
menjar. Tant.
Home, això és com un fill, no? Si l'obligues, s'encansarà.
No, però ells són carnívors, Estic a respectar
això. Un gat
és
carnívor estricte. I el gos, després de tants anys amb nosaltres, han desenvolupat les celletes aquestes que m'expliques. I, a més, segurament, per això, el seu budell és una mica més llarg i admet farines. Però, vamos, que un llop a la natura molta farina no troba.
No.
Maria Piferrer, veterinària, col·laboradora del programa. Tornem a recordar on es pot adreçar la gent també per adreçar-te consultes, per fer-te totes aquestes preguntes que nosaltres t'estem fent de manera més extensiva i més directa. On us troben?
Al Centre Veterinari del Barri Llatí, a Santa Coloma de Gramenet. El nostre telèfon és el 93-392-8254.
93-392-8254.
I la pàgina web, que és www.centreveterinaridelbarrillatí.com.
Centreveterinaridelbarrillatí.com. Sabeu on trobar-la. Maria, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. De nou.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I gràcies per tota la feina que feu.
I fantàstic. A tu també.
Fins
aviat. Per col·laborar amb nosaltres. Gràcies.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Vàrem tenir l'oportunitat de conèixer personalment el Cugat, el Cugui. Li agradaven els animals i va ajudar a l'Ada donant un dels seus quadros amb una subhasta a favor de l'associació. Era conegut al món sencer. Actuà en moltíssimes pel·lícules. Es presentava amb un chihuahua al braç. Inaugurà el primer casino de Las Vegas, el primer casino, i va estar molt de temps com a orquestra estable a l'hotel Waldorf Astoria de Nova York, una joia de l'art déco. Això ja era fer el cim, perquè allí s'hi reunia la crem de la crem de l'alta societat nord-americana. El temps de què disposo no em permet per a més. Tan sols dir que potser Catalunya no ha sabut reconèixer el que es mereix la seva persona. Ni en vida quan estava aquí, ni una vegada mort. Fins i tot Barcelona, dic Barcelona, no té cap carrer que porti el seu nom. El Cugui no oblidà mai la parla catalana. Volgué tornar per passar aquí els seus últims anys. Morí quan en tenia 90. Està enterrat a Girona, la seva terra, i en la làpida hi diu Cugat, un home que va viure. Escolteu Siboney, Olla Negra i Andalusia. A retrobar-me si Déu vol i fins aviat. Thank you.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. Abel, aquest ocell em sona d'haver-lo escoltat bastant proper a on estem nosaltres, no sé...
Doncs sí, aquest ocell és una mallarenga petita. És una de les mallarengues que tenim. Les més comuns són la carbonera i la blava, però aquesta també és molt freqüent aquí. I, per tant, és un ocell, com deies, doncs un ocell proper. Ara, té una característica a ressaltar respecte a les altres mallarengues i és que, com que en tenim tot l'any, a la primavera i a l'hivern, ens sembla que també és sedentari, un ocell d'aquests que tenim al voltant. I resulta que a l'hivern ens arriba una població de centre i nord d'Europa molt migradora, que han volat centenars o més de 1.000 quilòmetres en alguns casos. Per tant, és un ocell, és molt curiós com a sedentari, però hi ha una població migradora molt interessant. És un ocell, li agraden sobretot les coníferes, pinedes, abatoses, el Pirineu és molt, molt abundant. Aquí a Catalunya el podem trobar des de nivell de mar fins al Pirineu, però allà dalt, a les pinedes de Pi Roig i Pi Negre, és on és més abundant. En alguns llocs, realment, sembla que cada arbre tingui la seva mallarenga petita allà cantant, perquè, a més, el xi-xi-xi-xi aquest se t'acaba posant al cap d'escoltar-lo.
Es contagia.
Sí, exacte. I és un ocell, també, que el podem tindre en menjadores. Ens pot vindre a les menjadores, i en el lloc on hi som n'hi ha. Ja dic, la mallarenga carbonera i la blava són més freqüents, però no és gens estrany que una menjadora que tinguem al balcó o al jardí, doncs ens vingui també la mallarenga petita. Si posem cacauets, i posem greix, i posem... tot, qualsevol cosa que a l'hivern que aporti molta energia, doncs la mallarenga petita doncs la podem tindre allà. A l'hivern s'ajunta amb altres mallarengues i fan grups que poden ser estols de bastants individus que tenen com a finalitat buscar aliment i, sobretot, defensar-se dels predadors. Entre tots van vigilant que no vingui l'esparver i es liquidi algun d'ells.
Mira, tornem a escoltar el cant d'aquest ocell, que és tan comú i ja podem trobar també a tants llocs, la mallarenga petita. Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
De quin parc urbà de Catalunya parlarem avui?
Del Parc de Joan Miró, que està situat a l'Eixample de Barcelona i està integrat dins de la xarxa urbanística dissenyada per Ildefons Cerdà. Ocupa el solar de l'antic escorxador de la ciutat. Destaca una gran plaça amb un estany en el que hi ha l'escultura Dona i ocell, obra del pintor, escultor i ceramista que li dona el nom al parc, Joan Miró.
Com està organitzat l'espai d'aquest parc Joan Miró?
Està organitzat en diferents espais. Els jardins per la biodiversitat, on hi destaquen les importants plantacions de pins, alzines i palmeres, un espai dedicat a la millora de la qualitat de l'hàbitat per la flora i la fauna mitjançant plantacions i un espai per la creació de refugis que atrauen ocells, papallones i altra fauna beneficiosa.
On podem trobar més informació del Parc de Joan Miró?
A la web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat.
Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa d'avui i us esperem la propera setmana a la veu dels animals i la natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Fàcilment el lloc de la batalla, perquè saps que amb ella tot tu vas guanyar. Vas veure aquell mal de tota baralla i el gra de la palla ja sap separar. En zones desolades, victòries celebrades per monstres i gent. Una cosa tenen clara, és seva la veritat. Ja tenen que els la posen safata per sopar. No oblides fàcilment el lloc de la batalla, perquè saps que amb ella tot tu vas guanyar. Vas veure aquell mal de tota baralla i el gra de la palla ja sap separar. Val més que no esperis allò que no vegis, no moguis la gent si no és evident. Esforça de creure en el que ja pots veure, si més ho compliques, més ho confondràs. Ja no som imbècils, ja hem vist de què van. Fa segles que saben usar-nos per anys. La bàsica forma és com se t'informa. Quan més tard ja vinguis, més lliure seràs.